different.
A la 1:20, dins de l'Hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
És la 1:21, encetem ja l'entrevista del dia d'aquest dimecres, tal com us havíem comentat abans durant el magazín. Amb nosaltres avui als estudis de la ràdio es troba l'Adolf Brull, és l'autor del llibre biogràfic Un home bo, del seu oncle Lluís Brull, la història una mica del seu oncle que va suposar per a la població de Tivissa. De seguida en parlem i en donem més detalls. Abans, però, el presentem a l'Adolf Brull Monner. Adolf, què tal? Molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Com anem?
Bé. Estic bé, estic content per aquest premi, que deu ser el motiu d'aquesta entrevista, bàsicament.
Efectivament, un premi que va recollir el passat divendres a Riba-roja d'Ebre, en aquesta cerimònia, el 16è Premi d'Assaig de la Ribera d'Ebre, Artur Bladell de Zumbila, amb aquesta biografia que en parlàvem ara mateix, no? del que va ser el teu oncle, el Lluís Brull. De seguida en parlem perquè el títol d'aquest llibre porta com a nom, oficialment, Un home bo. A partir d'aquí, Adolf, no sé si hi ha algun canvi, hi haurà algun canvi de cara a la publicació d'aquest llibre.
Inicialment, amb els que van formar el jurat i que van escollir el llibre com el millor dels presentats, de moment ho hem canviat una mica, es dirà Lluís Brull, un home bo. De totes maneres, això mai és definitiu, perquè després, quan un llibre el portes a l'editorial, doncs ells també hi diuen la seva.
Per experiència, en principi
és així, Lluís Brull, un home bo.
Per experiència, ja saps que les editorials a vegades...
Tinc una única experiència personal. L'any passat, la meva empresa, l'empresa que va fundar el meu avi, i de la qual jo sóc la tercera generació, va fer 100 anys i vaig escriure un llibre. Per tant, tinc una certa experiència.
En el món editorial. Bé, doncs, sens dubte, Adolf, avui el que volem que ens expliquis és una mica... Sabem que no tenim molt temps, òbviament estaríem parlant molta estona sobre la biografia del teu oncle, el Lluís Brull, però sí que m'agradaria que ens expliqués una mica qui va ser, no? Què va representar Lluís Brull per a la població de Tivissa.
Bé, va ser una persona que va tindre una vocació de servei, vull dir, era un home bo. Bàsicament, el títol recull aquesta faceta de la seva personalitat. Ell és un home que va viure pocs anys, va viure 63 anys, perquè de jove va tindre una malaltia que la va arrossegar tota la vida, i no obstant això, doncs, se va dedicar primer a treballar com a ajudant del meu pare, que era el que portava l'empresa, amb la cosa de tipus administratiu, i després, potser robant-li també algunes hores a la feina, se va dedicar tot el temps lliure a treballar amb coses de tipus cultural. Era el que avui en dia se'n diu un activista cultural. Ell va estudiar la carrera de mestre, després va fer estudis paral·lels, sobretot amb el tema de l'arqueologia, que era una cosa que l'apassionava, i va començar a treballar, va començar a actuar. La primera activitat que va tindre, que va ser entre el començament dels anys 20, 21, 22, 23, va participar amb la recerca de les pintures rupestres de la comarca. I personalment va descobrir la cova de l'Escoda, que està al terme de Vandellòs, i després la de Cabra Feixet, que està al Perelló. Llavors va començar a col·laborar amb uns personatges que eren l'Escola d'Arqueologia de Barcelona, i això li va permetre, més endavant, doncs, excavar el Castellet de Banyoles. El Castellet de Banyoles, la primera troballa es va fer l'any 12. Després se'n va fer una altra l'any 24, que els Boets, i l'any 27 es va fer la gran troballa, que és el tresor de Tivissa. I a partir de llavors, doncs, se van anar fent les successives excavacions. Abans...
Que precisament fa escassos dies se'n va acabar una de nova, també.
Molt bé, Aquesta vegada, curiosament, l'últim dia, això va ser divendres passat, l'últim dia, al matí, van trobar un cap.
Un guerrer.
Un cap, una cosa extraordinària, perquè era petit, com una nou molt, molt grossa, però amb un relleu perfecte, i els arqueòlegs estaven contentíssims. Perquè...
A vegades qualsevol cosa, per molt petita que sigui, després de tantes hores de treball, reconforta, no?
Ells comentaven que... Perquè aquest any van excavar durant 3 setmanes, vam veure una dotzena d'estudiants, i després doncs hi havia 3 arqueòlegs, no? L'Asensio, el David Asensio, que és el que ho porta des de fa una colla d'anys, i després dos xicots més. Bé, doncs l'any... Després de descobrir això de les pintures rupestres, ell estava a cavall entre Tivissa i Barcelona, perquè llavors l'empresa estava a Barcelona. Venia aquí, i l'any 27 va muntar una campanya amb la col·laboració del poble i va urbanitzar la Vara Nova. La Vara Nova, que seria, és el balcó aquell que hi ha al costat de l'església, que és probablement la icona del poble. Abans era un fossar, el fossar que hi havia normalment al costat de les esglésies, i llavors la va urbanitzar. La va urbanitzar i la va reurbanitzar, això va ser l'any 27, i al cap de 25 anys hi va fer una reurbanització perquè hi havia una paret de l'abadia, que després la van retranquejar, i llavors ell, al cap de 25 anys, la va reurbanitzar, sempre amb aquest sistema de col·laboració ciutadana.
Li agrada com ha quedat la Vara Nova ara?
Ara sí, està fent la tercera, diguem-ne, reurbanització. S'ha posat un paviment nou, no solament a la Vara Nova, sinó tota la zona dels voltants, amb un criteri modern, és a dir, que s'ha volgut fer una cosa actual, i és bonic el contrast entre un edifici tan noble i tan vell com l'església, amb una plaça al costat, amb un paviment absolutament modern i una il·luminació moderna, etc, etc.
Per tant, t'agrada d'anar com ha quedat?
Jo crec que quedarà molt bé. Encara no s'ha fet la inauguració oficial, però tinc l'honor de formar part de la comissió que se'n cuida una mica, i me penso que se farà aviat la inauguració.
Molt bé. Bé, més coses que el seu oncle, el Lluís Brull, va fer per la població de Tivissa, en aquest cas va implantar.
Sí, mira, hi ha una cosa que és molt important, que va donar peu a una altra sèrie d'activitats. Ell va editar i dirigir una revista que va durar des de l'any 28 al 31, una revista que es deia Tivissa. Llavors, esclar, una revista d'aquestes és el portaveu de totes les iniciatives que puguis tindre, no? I llavors va promoure una iniciativa que va durar... Va tindre 3 projectes, que va ser... se va acabar en l'edificació de les escoles que hi ha ara al poble. Però abans hi van haver 2 projectes que es van rebutjar per qüestions de cost, i al final el tercer projecte, que es va acabar l'any 30... abans de la guerra, l'any 35 o 36, i que són les escoles que tenim actualment a Tivissa.
Escoles Marcelí Domingo.
Exacte, l'escoles que ara es diuen Marcelí Domingo. Marcelí Domingo va ser un personatge que va tindre una escola a Roquetes, en la qual el meu oncle Lluís hi va estudiar. És a dir, que ell, que va emigrar de Tivissa a Tortosa, en fi, això seria una altra història que no acabaríem mai, però els primers estudis els va tindre amb Marcelí Domingo. Després va estudiar magisteri a Tortosa i després se'n va anar cap a Barcelona. Aleshores, també durant, bueno, durant aquesta època que hi va haver una activitat notable aquí al, a la comarca, doncs, evidentment, va participar, va col·laborar amb els, les publicacions que es feien aquí. El Llamp era de Gandesa, la Riuada era d'aquí de Mora, n'hi havia un altre, el Priorat de Falset, que es deia el Priorat, i potser algun altre. I finalment, a partir, en aquesta època, a partir del, de l'any 30, va promoure i dirigir la Biblioteca Popular de Tivissa. Llavors, va arribar el moment de les excavacions, que va ser, doncs, la seva obra de més durada, no? Perquè va durar des de l'any 30, se va fer la primera excavació l'any 30, se'n va fer una altra el 38, en plena guerra, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, se va fer una excavació, després el 42 i 43, que és l'última en la que va participar. Ell era el que es cuidava de les excavacions. Hi havia, diguem-ne, arqueòlegs de carrera que es cuidaven de la part oficial de dirigir-la, no? Que en aquest cas van ser el doctor Serra Ràfols i el doctor Vilaseca, que eren els, diguéssim, els que es cuidaven en plan oficial. Però ell era el que estava aquí i portava, doncs, l'equip de persones que excavaven, no? Va tindre la sort de col·laborar amb una generació d'arqueòlegs importantíssima, Bosch i Gimpera, i ho hem dit, Serra Ràfols, Vilaseca, el doctor Pericot, el doctor Colomines, entre d'altres. I finalment, a l'última etapa de la seva vida, a partir de l'any 49, fins a la seva mort, va complir l'encàrrec que li va fer la vídua d'un tivissà que havia escrit un manuscrit, que era un mestre, que és Màrius Bru. Ell va agafar un manuscrit i llavors el va repassar, el va ampliar, el va recopilar i després va dirigir la publicació. I aquest és el llibre que es diu Fulls d'història de la vila de Tivissa i del seu territori antic, del que encara se'n poden comprar models a l'Ajuntament de Barcelona. I després, finalment, també abans de morir, va poder escriure la memòria d'aquestes excavacions que va fer el Castellet.
Bé, doncs aquests són alguns dels punts que ens ha explicat perfectament ara mateix l'Adolf, i que es poden, òbviament, llegir en aquesta, o es podran, més ben dit, llegir en aquesta publicació sobre el seu oncle, el Lluís Brull Cedó. D'altra banda, aprofitant la teva visita, Adolf, aquí a la ràdio, també em voldria preguntar-te per la sessió que s'ha fet a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. L'arxiu de Lluís Brull ha estat cedit a l'Arxiu Comarcal. El va cedir fa escasses setmanes, també.
Sí, perquè a mi em sembla que ja és un miracle que un arxiu superi un arxiu una mica voluminós, com era el cas, que superi una generació. Normalment a les cases hi ha moltes coses que es perden perquè se valoren les coses de diferent manera a mesura que passen els anys. Jo, quan vaig acabar d'escriure aquesta biografia, que això me va obligar, evidentment, a repassar tot el seu arxiu, doncs llavors el vaig ordenar una mica i el vaig cedir a l'Arxiu Comarcal. I és una cosa, aprofito la vinentesa per a recomanar-ho a tothom que tingui uns papers que tinguin un interès que vagi més enllà de l'interès familiar, que ho portin a l'arxiu.
Molt bé, doncs aquí aquesta crida que ens fa l'Adolf des d'aquí dels micròfons de la ràdio. Bé, Adolf, per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Bé, jo, evidentment, no sóc un escriptor, estic jubilat de la meva feina, i si vaig escriure aquesta biografia i vaig tindre l'atreviment de presentar-la en un concurs, va ser perquè aquesta persona, el personatge aquest, mereixia que totes aquestes coses que havia fet se recullin en un llibre, perquè si no, les coses que es deixen a la memòria s'obliden. I jo em sentia una mica d'autor i estic molt feliç i molt content de que hagi passat un concurs en el qual sé que es presentaven persones de mèrit, i el fet de que l'hagin premiat, doncs això és un segell de qualitat que s'afegirà a la publicació, i espero que si quan es publiqui doncs algú la llegeix, que li agradi.
Molt bé, doncs Adolf Rull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al magazín de l'Hora L, i moltíssima sort també en aquesta publicació.
Moltes gràcies, ara esperarem que es publiqui molt i bé. Que tingui molta sort en la venda.
Perfecte, que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.